Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 25 de novembre de 2025. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Alt i Baix Penedès, des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip, una salutació des de Ràdio Vilafranca, en nom de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Benvinguts. Aquest dimarts començarà amb la previsió meteorològica. Segurament el Marc ens parlarà d'aquest vent amb el qual ens hem llevat i d'aquesta tornada del fred hivernal d'aquí uns minuts. I a continuació ens acompanya l'educadora infantil i terapeuta emocional, Aroa Beltrán, avui per parlar de per què les emocions tenen nom. A 2:15, 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, en aquesta primera cita de nom Flaix Informatiu. Dèiem a l'inici del magazín que avui és 25 de novembre, 25ena, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. I al Penedès en xarxa expressarem el nostre rebuig a les violències masclistes dedicant-li al tema de la setmana. A partir de 2:15 tindrem diferents testimonis i veus professionals que ens ajudaran a fer la radiografia, a posar-hi forma i color. D'una banda, ens acompanyarà la Yolanda Sussin, psicòloga del CIAT de Vilafranca, i també tindrem el testimoni de tres dones valentes que han patit violència i que han vingut a la ràdio a explicar-nos-ho. Són la Marisol, la Lala i la Carme, membres de la recent creada entitat Teixim Veus. A les 10 reprenem aquest tema de la setmana amb la Mercè Camps, tècnica d'Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i referent del CIAT Comarcal, que ens parlarà del naixement d'aquesta entitat Teixim Veus. I acabarem escoltant la vendrellenca Becky Pink, que ha escrit el llibre De Cenicienta a Guerrera, Coaching para Mujeres que hayan sufrido violencia de género. A 2:15 finalitzarà aquest tema de la setmana perquè l'actualitat del dia d'aquest 25ena truca a la porta i de nou els serveis informatius ens l'acostaran a través del flaix informatiu. I a continuació d'aquest segon flaix, gir radical per saludar la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, que ens porta les càpsules d'il·lusió, on avui retem homenatge al 160è aniversari de la publicació d'un clàssic que ha enamorat generacions, Alícia, el País de les Meravelles. A partir de les 11:06, el català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà concurs, hi haurà actualitat, podreu jugar i guanyar un llibre. Avui és una revista i també aprendre. A 11:45, de nou 5 minuts per posar-nos al dia, per saber com acaba aquest dimarts i les previsions d'aquesta tarda, d'aquest 25ena i dels propers dies, a l'últim flaix informatiu. A 11:45, pantalles. Avui no ens pot acompanyar el Carles Gala. Tafanejarem què hi ha a les plataformes, parlarem dels Emmy i acabarem amb les fake news.
El temps.
Qui en sap del temps és el nostre home del temps que ens porta la meteo dos cops a la setmana. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquesta nova setmana amb temperatures baixes. No arraconem encara ni els guants ni la roba d'abric gruixuda perquè els termòmetres tornaran a baixar i, de fet, avui ja ho notarem amb aquest vent que està bufant i que es mantindrà de cara a les properes hores i que accentuarà aquesta sensació de fredor. Tot plegat un dia molt radiant a causa de la força del vent que escombrarà les nuvolades i a la tarda sí que afluixarà una miqueta, però encara doncs, es deixarà notar. Tot plegat amb una situació, com dèiem, molt estable, que demà també es mantindrà. El vent que aquí a casa nostra, el Penedès, que anirà clarament cap a la baixa. En canvi, precaució si us heu de desplaçar cap al Pirineu, també cap a l'Empordà, perquè en aquests casos doncs el vent encara continuarà bufant amb certa intensitat, mantenint els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, alguna nevadeta cap a la cara nord del Pirineu. Poca cosa, tot plegat un dia molt estable també demà, també dijous, amb pocs canvis a la vista. I haurem d'estar pendents d'una nova irrupció d'aire fred que es deixarà notar, com dèiem, a partir de demà i dijous, que farà baixar novament les temperatures. Les mínimes quedaran força curtes, no tant com la setmana passada, però es notarà. I d'una altra nova baixada de les temperatures de cara al cap de setmana, en especial de cara a diumenge, però ja no tan forta com la que esperem de cara als propers dies. Tot plegat amb poca pluja, de fet amb molt de sol i amb pocs canvis, més enllà d'aquesta sensació de fredor que ens obligarà doncs, a rescatar i a recuperar la roba d'abric. Això és tot. Bona setmana.
Un cop al mes rebem la visita de la nostra educadora infantil i terapeuta emocional de confiança, l'Aroa Beltrán. Bon. Avui, per parlar-nos sobre per què les emocions tenen nom. Anem, doncs, cap a Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera l'Aroa amb el nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs us donem la benvinguda a aquesta secció d'educació, al programa on reflexionem sobre com créixer i educar des de les emocions al respecte i també la mirada amorosa. Avui el que farem en aquest nou episodi és parlar d'un tema que tots hem viscut, tant de petits com d'adults, i és bàsicament les emocions, com les expressem, com les entenem i sobretot com les acompanyem en els infants. És per això que avui, com has comentat a la introducció, Sílvia, ens acompanya, com sempre, la terapeuta i educadora infantil, Aroa Beltrán. Aroa, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Aroa, tots...
bé, avui m'encanta parlar d'això.
És un tema que et toca de ben a prop en l'àmbit professional.
Pues sí, m'encanta que parlem d'aquest tema, perquè posar nom a les emocions és un pas fonamental per créixer bé, en equilibri, no?
Ara tots sabem que les emocions formen part de la nostra vida, vaja, ens acompanyen des de que naixem fins que traspassem. Però a vegades ens costa fins i tot a nosaltres identificar què sentim. Com podem ajudar, en aquest cas, els infants a posar nom a allò que els hi passa a dins?
Pues mira, tota la raó. Passa que molts adults no vam aprendre, no? O ningú ens ha explicat com reconèixer ni expressar les nostres emocions i el nostre món interior, no? I això fa que sovint tampoc sapiguem com acompanyar o com a ensenyar, no?, als nostres infants a posar nom, no?, a aquestes emocions i a que ells puguin comprendre, no?, més de si mateixos, no? Quan diem, pues, no sé, veig que estàs enfadat, no? O sembla que estàs molt trist avui, no?, perquè t'han tret o t'ha passat X cosa, no? L'infant aprèn dues coses importants. Primer, que el que sent té un nom i segon, que és legítim que sentir-ho, no?, que és vàlid i que està bé, tant.
És com si féssim entendre a l'infant o que li diguéssim el que sents està bé, és normal i no passa res per sentir-ho, sigui està content o sigui està enfadat.
Exacte, total. I això, a més, a l'infant li dona molta calma, no? Quan l'infant entén que pot sentir ràbia, que pot sentir por, que és normal que estigui trist, que no és dolent, no?, deixa de reprimir-ho molts cops i pot aprendre o començar a aprendre a gestionar-ho, no?
En aquest sentit, has comentat que aprenen a no reprimir-ho, però en el cas, per exemple, de que un infant no parli del que sent i s'ho guardi a dins, com es pot obrir aquest espai emocional en aquest tipus d'edats sense forçar-ho?
Mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè el secret no està en com ensenyar a obrir-lo, no? El secret poder no és voler que l'infant parli, no? Sovint nosaltres el que volem és que ells es preparin, que aprenguin, que facin, no? Que estiguin preparats, però estan nosaltres, no? Disponibles perquè ho faci quan el nen realment estigui preparat, és el que l'ajudarà, no? Els infants necessiten aquesta seguretat emocional per obrir-se. I aquesta seguretat neix, pues, sobretot, de molt del que parlàvem el mes passat, del nostre to, de la nostra presència, de com reaccionem, no? D'aquest des d'on ho fem, no? I quan ploren, per exemple, si moltes vegades, en vez d'estar en aquest to o en aquest lloc, no? Els diem, no ploris, va, que no passa res, que això no és res, no? El que estem fent realment és negar aquest sentiment, no? Aquest món interior que el nen està sentint i que diu, uau, si jo no puc sentir això, no? O no passa res, llavors com ho puc mostrar, no? Però si per comptes, no? Els diem, veig que, pues, que estàs molt trist, necessites una abraçada o vols una abraçada? Llavors, ells entenen que els estem donant com el permís, no? De poder sentir, de poder acompanyar-los, no? I és aquí quan començarem a obrir aquesta porteta, perquè comencin a expressar allò que senten, no? Però primer passa per nosaltres un cop més.
M'agrada que parlis d'aquest tema perquè a vegades potser el que volem és arreglar aquesta situació i que els infants ho aprenguin, però en aquest cas potser el que només necessiten és ser escoltats i escoltar el que diuen i el que senten.
Exactament, és totalment així, no? Els infants no necessiten solucions immediates, ni necessiten... El que necessiten és que els validem, allò que estan sentint, la seva emoció, no? Quan reconeixem la seva emoció, la seva intensitat baixa. És com màgia, eh? Quan la neguem, i s'intensifica, no? Tots hem conegut alguna d'aquestes experiències de, va, vinga, despertant, i l'infant, doncs, fer-ho més, més present, no? Perquè, uau, no se m'està escoltant, a més jo estic aquí, no? I per contra, quan els diem, uau, veig que estàs enfadant, no? Veig que estàs molt trist per això, que, ostres, baixa aquesta calma, no? Aquesta emocionalitat, perquè... es sent reconegut, es sent entès i es sent validat.
Entenc que és alliberador per un infant que una persona el vulgui escoltar perquè pugui treure de dins tot el que pensa.
Total. Bueno, encara, quan parlem de nens, no? Encara és una bruta una mica... no ben bé el que pensa, però sí aquesta impulsivitat del que sent, no? Del que ara li està vivint i que moltes vegades no sap què és, no? Perquè ningú li ha donat aquest nom o encara no sabem com gestionar-ho, no? I a vegades ens costa molt, inclús als adults, no? Posar-hi paraules, no? Perquè, uau, què m'està passant, no? Què és això tan fort que m'està passant i que jo no puc controlar? I llavors, costa molt posar-li paraules, per això ens necessiten a nosaltres una mica, no? Per poder començar a entendre què és allò que li està passant i com puc gestionar-ho. Ja?
Anem, si vols, ara una part una mica més pràctica, una part també perquè els nostres oients, si volen, prenguin nota, i és si hi ha alguna eina o activitat senzilla per les famílies, o també en l'àmbit educatiu, podríem parlar dels professors, dels mestres, que puguin fer servir per treballar les emocions amb els infants.
Doncs sí, la veritat és que n'hi ha moltes. I, de fet, és una cosa molt senzilla, no? Hi ha, a vegades, consta en medidors emocionals, com, no sé, poden ser termòmetres, no? O una bonica frase de abans d'anar a dormir, no? Com t'has sentit avui en el dia? Jo, per exemple, en els meus fills sempre posem, va, quina nota li poses avui al dia, no? Que a vegades... quan parlem de sentiments molt així, ja ens aturem una mica, no? Però de quina manera, com ha anat el teu dia, no? I a partir d'aquí s'obre moltes preguntes, no? Com et sents avui? Va, de l'1 al 5, no? Posa un 3, posa un 4, i això moltes vegades ens dona peu, però moltes altres, inclús només en què ens sentim, ja n'hi ha més que suficient, oi? Perquè ja ens aturem. N'hi ha moltes altres. La veritat és que hi ha moltes eines molt senzilles. Hi ha un munt de cartetes amb cares, de l'alegria, de la tristor, perquè a vegades no li puc posar aquest nom encara, però sí que puc donar una carta que es digui. Inclús hi ha un material molt bonic que el fa Amor que Alimenta, o una noia d'aquí, Sant Sadurní, també, que és una emoció, no?, on medim, no?, o on posem amb inventat una taula, com em sento, on ho sento, què puc fer, no? Hi ha moltes activitats per fer, i el que necessitem per això únicament són coses que ens identifiquin, que puguin expressar verbalment com es senten, no? A mi m'agrada una molt també, que és el pot de les emocions, i que consta en posar un potet, no? I nosaltres el que tenim són boletes de colors, no?, que mostren cada emoció, i els membres de la família moltes vegades tirem, no?, aquestes boletes dintre, o si som més grans podem escriure-ho, què hem sentit durant el dia, o quant del dia hi ha hagut tristesa o dolor, o quanta alegria, no? I després doncs, en parlem una mica. I al recollir això fa una mica visible allò invisible, perquè a vegades, clar, ostres, com em sento, no té visibilitat, no? I bueno, però es tracta senzillament de coses senzilles, eh? De material quotidià, de cosetes molt pràctiques que puguin fer el fet de verbalitzar allò que estem sentint.
Ara anava a dir-ho, bueno, ens quedem amb aquests tips que ens has donat, el termòmetre emocional, el fet de com et sents avui de l'1 al 5, també saber-ho identificar, verbalitzar-ho, també el pot de les emocions. Com comentava, són coses que es poden fer fàcilment, que no es necessita, no necessiten recursos, únicament entenc la voluntat de voler-ho fer-ho.
Total. De fet, és que sempre ho diem, l'educació emocional no necessita grans materials, només temps, presència i ganes de mirar des del cor, com dèiem, no?, l'altre dia, de fet. Mm. Així que amb poqueta cosa i molta voluntat i poder veure amb bons ulls, no?, allò que està passant, segur que ens surten un munt de recursos.
A l'inici hem comentat que les emocions no tenen edat, ens han acompanyat i ens acompanyen tota la vida, de principi a fi, i tampoc té una cronologia. Existeixen les emocions des de que nosaltres existim com a éssers vius. Però en aquest cas, com ha anat evolucionant aquest tracte cap als infants per tal de conèixer les seves emocions i que es sentin escoltats? Ha hagut una gran evolució aquests últims anys per tractar-ho?
Bueno, el que ja ha començat a veure és més visibilitat de les necessitats de poder veure, no? El pas dels anys i bueno, els sistemes, ja no el sistema educatiu perquè no ha canviat massa, però sí la nostra manera de socialitzar, de veure'ns, ens ha donat molt més permís per poder donar la veu, no? I aquesta veu passa per entendre què m'està passant. I llavors ha crescut molt. Jo sento que el que ara diem educació emocional ja ha sigut molt present sempre. Sempre abans, no? Temps, quan jo era petita, li deien autoconocimiento, no? O algo així. I el que es tracta simplement és d'escoltar-nos, és de validar-nos. I penso que en l'evolució, com tu dius, hores d'ara, i gràcies a Déu, bueno, o qui sigui, tenim més permís, no?, per poder dir com em sento, per poder validar les nostres emocions, per poder dir no, això no m'agrada i no ho pots fer, què m'està passant, això és més... I llavors aquí hi ha hagut diríem, una visibilitat més gran en com, no? Aquesta educació emocional pren força dins del context, però vaja, sempre hi hem sigut el que crec que no teníem el permís, no? O estàvem molt més reprimits per explicar com ens sentien. Més que res perquè ningú ens havia donat ni el permís ni ens havia explicat mai que allò que ens passava era ràbia, tristesa, por o el que era tira i busquen la vida com puguis i sobreviu, no? Llavors, jo crec que el fet d'evolucionar, no? Ens porta també a voler entendre i conèixer més de fons tot el nostre món interior.
Arribem ja a la recta final del programa, però abans d'acabar-lo, a mi el que m'agradaria és que si ho haguessis de resumir com una frase i anant també a l'eix principal de la qüestió d'aquest episodi, és per què és tan important posar nom a les emocions. Per què les emocions tenen nom?
Doncs mira, és clau, no? Perquè no podem regular res que no coneixem, oi que no? O sigui, allò que no conec no ho puc entendre, no ho puc regular. Per tant, posar nom és el començament, és on comença aquesta comprensió. I només allò que comprenem, com bé dic, no? Allò que podem conèixer és allò que podem transformar-ho. Si no ho coneixem, no podem regular. Si jo no sé que el que està passant amb mi és que sento molta enveja, no ho podré canviar, no? Quan un infant sap què sent, o un adult, com bé deies, ja té la meitat del camí fet. Per tant, el poder gestionar-ho ja és a les seves mans. Per tant, jo, aquesta frase, no podem gestionar res que no coneguem. És importantíssim comprendre, entendre el que ens està passant, aquella emoció que estem sentint, per poder donar-li un lloc i poder transformar-lo en algo que puguem portar en bon camí.
Doncs moltes gràcies, Aroa, per compartir amb nosaltres tota aquesta informació, també aquesta mirada tan necessària sobre les emocions. I nosaltres que ens veiem ja al mes de desembre amb una nova secció del Parlem d'Educació. Moltes gràcies, Aroa.
Moltes gràcies a tu.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Els pets canten a Laia fins 9:15 perquè tenim cita amb l'actualitat, el primer flash d'aquest dimarts.
Bons dies i també d'altres. Laia es pinta un mirall qualsevol i presumida es pessiga les galtes. Laia ara surti malgrat la calor, no es vol posar el mocador. I ara just separat, vora el mercat, bada amb els aparadors. Laia ara queda amb amics de debò, per fer un beure i parlar vida. I a casa escriuen llibretes d'acords, el que li passa en lletra arrodonida. Laia no vol que la mirin amb dol, ni que l'admirin tampoc. No és valenta, té por, i ara el que vol és una tarda de sol.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Ja li debatrà l'expropiació de béns per al projecte Agroparc en el ple ordinari de novembre. L'Ajuntament de Gelida celebrarà aquest dimarts a les 8 del vespre el ple municipal del mes de novembre. Entre els diversos punts de l'ordre del dia, el consistori votarà l'aprovació definitiva de la relació individualitzada dels béns a expropiar per l'execució de les obres extrasectorials de l'Agroparc. El ple també tractarà altres qüestions municipals, com la delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la selecció de personal de les llars d'infants i diferents mocions del grup d'Esquerra Republicana de Gelida. La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Gelida i el canal de YouTube de l'Ajuntament. El 2026 es presentarà el projecte de cobriment de la zona de l'estació. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, dins el programa Alcaldia de Proximitat, explicava ahir als mitjans de comunicació els projectes i iniciatives previstos en un futur proper al barri del Molí d'en Rovira. L'alcalde ha recordat que, com a projecte emblemàtic del barri i de Vilafranca, s'està rehabilitant la nau Cortina del carrer Comerç número 29 com a segona biblioteca. La propera tardor del 2026 s'ha d'estrenar l'equipament i els treballs tindran un pressupost de 4 milions d'euros. La superfície construïda serà de 1.415 metres quadrats i tindrà una capacitat per a 20.000 documents. El govern municipal d'Olèrdola es reuneix amb el delegat del govern al Penedès. Ahir, el govern municipal d'Olèrdola es reunia amb el delegat del govern de la Generalitat al Penedès, Lluís Valls. Durant la reunió, l'alcalde, Jordi Álvarez, el primer tinent d'alcaldia, Jordi Pardo, i la segona tinent d'alcaldia, Fina Mascaró, van tractar amb el delegat del govern de la Generalitat projectes com el foment d'habitatge assequible o la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. Tal i com ha resumit l'alcalde, en la reunió del govern municipal ha traslladat a Lluís Valls projectes en marxa a Sant Miquel, Sant Pere Molanta i Del Mar. Durant la trobada també s'ha tractat el repte de país de recepcionar les urbanitzacions. En aquest sentit, Álvarez ha assenyalat que des de la Generalitat s'estarien avaluant mesures per fer més flexible que les urbanitzacions passin a ser recepcionades pels seus ajuntaments. I Sant Jaume dels Domenys se suma al mes de l'oli d'oliva en el marc de la Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Catalunya ha estat reconeguda aquest 2025 com a Regió Mundial de la Gastronomia i el mes de novembre es dedica a l'oli d'oliva com a producte protagonista. El municipi de Sant Jaume dels Domenys s'ha adherit a aquesta iniciativa i organitzarà el diumenge 30 de novembre una jornada festiva oberta a tota la ciutadania al carrer Nou. La celebració començarà a les 9 del matí amb una rostada amb oli d'oliva que inclourà botifarra, cansalada i seques. Els tiquets es poden adquirir al preu de 5,5 € a l'agrobotiga i a la biblioteca Alfons Maseras fins al 27 de novembre. A les 10 del matí la jornada continuarà amb música en directe a càrrec d'Atzar Versions. Posteriorment, a les 11 del matí tindran lloc dos tallers oberts al públic, com un taller de pintura creativa amb oli d'oliva conduït per Taller de la Cuca i un taller de cosmètica elaborada amb oli d'oliva realitzat per Bocinets de Felicitat. Al llarg del matí hi haurà també servei de trac amb degustació de vins de cellers Domenys, així com un tast d'oli novell. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys amb la col·laboració de cellers Domenys en el marc de la programació vinculada a la Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Una de les maneres que tenim a la ràdio d'expressar el nostre rebuig a les violències masclistes és no defallir a l'hora de difondre testimonis i experiències que ens ajudin a combatre i prevenir aquesta xacra. Per això, avui, 25ena, el tema de la setmana, el dediquem a oferir-vos veus compromeses i també valentes que s'enfronten a aquest tipus de violències. Així comptarem amb professionals, amb col·lectius que ajuden a dones que han patit maltractament i amb testimonis de dones que, malauradament, han estat víctimes però estan en procés de superar aquestes violències. A Ràdio Vilafranca ens acompanya Iolanda Sussin, psicòloga del CIAT vilafranquí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla si comencem per les beceroles, explicant què és, definint què engloba el terme violència masclista?
Sí, doncs la violència masclista és la violència que s'exerceix contra les dones, vale? Pel fet de ser dones, no? És una manifestació de discriminació i de desigualtat, vale? Dintre d'aquest marc de sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. Llavors, la violència masclista s'exerceix contra les dones, però també es considera contra la que reben els fills d'aquestes dones.
Vicària, no?, se'n diu?
Sí, aquesta, sí. Sí, sí, sí. Vicària és un altre matís, diguéssim. Uh-huh. Però als fills i filles també se'ls considera víctimes. Vale? És una vulneració dels drets humans.
Quins són els tipus que hi ha de violència masclista, més enllà de la violència física, d'aquell cop evident a la cara, i en quins àmbits s'acostuma a produir més, si és que es pot dir així?
Sí, sí, formes de violència masclista n'hi ha diverses. Hi ha algunes de força conegudes i altres que no tant, i és important conèixer-les, que siguin visibles, perquè si no el que no es veu doncs no es tracta, no es resol. Llavors, la primera, la més coneguda, és la violència física, no? Aquesta no hi ha cap dubte, tothom la coneix. A més, és molt visible, és molt fàcil de provar.
Vas a urgències,
exacte.
Hi ha un informe mèdic, és visible, com tu deies.
Exacte, no hi ha dubte quan hi ha violència física.
Però no és l'única.
No. I de vegades, fins i tot, per les dones també, fins i tot aquesta els hi costa a vegades de detectar. Perquè la frase aquella antiga de mi marido me pega lo normal, no és que no hi sigui, però...
Però encara ressona.
Sí, sí, sí. O de manera més subtil, també hi ha agressions més... No, no m'ha pegat, bueno, alguna bufetada. No? O sigui, costa fins i tot de detectar aquesta, per les pròpies dones.
Sí, per la víctima, esclar.
Sí, però bueno, aquesta seria com la més coneguda, la més senzilla. Després tenim també la psicològica. Vale? La psicològica també tothom la coneix. Però la psicològica, quasi totes, tenen un ampli espectre de possibilitat, des de la més explícita a la més greu fins a la més subtil, però que també fa moltíssim mal. Vale? Llavors, a nivell de violència psicològica, doncs, tenim des de les faltes de respecte, els insults, fins a altres formes de menysteniment, de desvaloració... De desvaloració, no? Que la dona es va sentir
petita. De fer-la sentir petita.
Exacte.
Petita i aïllada, no? També moltes
Exacte.
Vegades.
Hi ha moltes maneres de fer-ho de manera molt subtil i moltes vegades costa d'adonar-se. A més, també es fa de manera moltes vegades gradual. No? Hi ha com una posició superior de l'home envers la dona. Ella ja es col·loca allà, l'altra es col·loca d'altra manera. Sí. I és... Bueno, també hi ha amenaces, però a vegades no, o les amenaces són molt subtils, o també hi ha els actes i les omissions, no? O sigui, tant el que es fa com el que no es fa, no? Però ja et dic, moltes vegades és tan subtil que costa molt de detectar, i aquesta fa molt de mal, aquesta violència, molt. No? I a vegades veus aquesta por tan gran, no?, que l'altra no ha agredit físicament, però l'agressió psicològica...
Paralitza igual, sí. Fa el mateix mal.
Sí, sí, sí. Després tenim la violència sexual. També haig de dir que totes aquestes es donen simultàniament, moltes vegades. ¿Vale? La violència sexual també tothom la coneix, ¿vale? Però també passa el mateix. Pot ser des de la més explícita, la més violenta, no? Les agressions més violentes fins a la més subtil.
I la manada en un extrem.
Exacte. I després, pues, les que es donen al dormitori dels matrimonis o de les parelles. No? I a més, hi ha el tema del consentiment sexual afirmatiu durant tota de relació sexual, no? Que això també és, no? Fins aquí, fins a on? Vull dir que és també és una violència que es dona moltes vegades i també costa moltes vegades de detectar, perquè és com, val, és que si no s'enfada, ja es fa com d'una manera automàtica, no? I que també es dona moltíssim. A nivell més, ja us dic, és que també m'interessa molt la part més subtil, la que es costa més, perquè també fa molt de mal i és una cosa com que es va instal·lant.
I invisible.
Sí. Sí, sí, clar, sí, és el que et deia abans, si és invisible, doncs no es tracta. Si no es tracta, no es resol. I, no? I la dona està allà, en aquella posició, anys i anys. Clar, si allò va més, doncs llavors comença la cosa a ser més explícita, però si no, es pot allà, està allà instal·lat, no? I després, quan poden doncs, analitzar pensant sobre el que ha passat, la relació, doncs comença a sortir allà de tot, no? Però això ja feia molt de temps que passava, i moltes vegades des del principi de les relacions.
I ara que la nostra societat és tan i tan digital, que vivim a través de les pantalles, la violència també hi és present en aquest àmbit,
sí,
la violència masclista.
Sí, aquest és un altre tipus de violència, la violència digital, que també es dona molt. Es dona molt a través de qualsevol tipus de tecnologia, dels missatges, de les xarxes socials. També és molt, molt habitual, o també ens trobem molt amb parelles que ja s'han separat. Llavors la violència és la via que tenen els agressors per continuar la violència, no? Com continuen menystenint-les, si han de tenir, mantenir la comunicació pels fills, doncs, bueno, lo mala mares que són, contínuament, i això també és una agressió que fa molt de mal a les dones.
Sovint, des de fora, Iolanda, ens costa molt entendre aquestes dones que són víctimes, que pateixen violència masclista. Ajuda'ns a posar-nos en la seva pell perquè hi ha aquesta paràlisi, perquè no ho reconeixen, com se senten, què els passa?
És complicat. Jo entenc que és complicat. I em trobo amb tot tipus de persones, i amb això vull dir també professionals. Els hi costa molt com d'acceptar-la, no? Causa com un rebuig i sovint es jutja molt a la dona, no? Això de com pot ser que es deixi fer això, com pot ser. I crec que és important saber que no hi ha un perfil de dones que els hi passa això. O sigui,
totes podem ser víctimes, sí. demà passat.
Exacte. En algun moment sí que, d'acord, pots tenir una estructura que et pot dificultar més o menys o pot facilitar més o menys. Però totes podem tenir alguna època de la vida amb més vulnerabilitat, que s'ajunten tot de successos complicats, no? I de vegades, no? És quan té entrada. I ja et dic, hi ha tot tipus de perfil, de nivells econòmics, culturals, de tot tipus.
I pot passar a multitud d'àmbits, no?
Exacte,
també?
Exacte. Llavors, és com... Primer s'ha d'entendre, no?, què està passant. És molt complexa sempre el que està passant. No és... Des de fora es vol simplificar, però és molt més complexa. Llavors, han passat tot de coses. La mateixa dona, no?, moltes vegades diuen, no?, com pot ser que jo... I aquella mateixa dona, tu la veus amb caràcter, la veus que en una altra situació no es deixaria, però elles mateixes, com pot ser que jo m'hagi deixat fins aquí, no? I després la culpa que elles tenen per això, no? Encara més, a més, són jutjades per tothom. Vull dir que és molt complicat i entenc, és difícil d'entendre, però és fonamental com escoltar i entendre, no? Amb la mirada i l'escolta oberta.
I com a psicòloga, què li aconselles a aquesta dona que, com deia, demà podem ser qualsevol de nosaltres? Com hauríem d'actuar en el moment que som conscients, no?, que això que està passant no està bé i vull sortir-me'n?
Clar, l'important és poder parlar-ho amb algú primer, amb algú amb qui es pugui tenir confiança, perquè té una visió d'un tercer, no?, ajuda, perquè moltes vegades dubten. M'ho estic inventant jo realment, perquè també és un discurs propi dels agressors, no? M'ho estic inventant jo realment, això ha passat.
O exagero, o no n'hi ha per tant.
Exacte. No? Llavors, buscar com una escolta de confiança sempre, clar, que, no?, pugui orientar en aquest sentit, no? I després acudir, no?, anar a buscar ajuda professional, no? Tenim a Vilafranca, que tenim el CIAT, doncs que puguin venir. També poden venir les dones... per propi peu i fins i tot consultar. Mira, jo no sé si això és o no és, però no sé, es pot fer una primera acollida i des d'allà escoltar doncs, què és el que està passant, quines necessitats pot tenir, no? Una altra escolta, també professional. Vull dir que és important això, i això no vol dir que hagi de passar res més, eh? I dic que no necessàriament, no, és que no vaig allà perquè si no hauré de denunciar.
M'obligaran a denunciar.
Exacte, no? O hauré de fer no sé quina, o se sabrà d'alguna manera. No.
Tot clar, això també és... fa molta por el que diran, no?
Clar.
Com ens jutjaran.
Exacte, és un procés, no? Llavors cada dona està en un moment diferent, no? I ja dic, des de la que ja ho té claríssim i, o, fins a la que comença a plantejar-se què està passant, no?
I això es comença un camí, un procés.
Exacte. Exacte, és un procés. Això és fonamental. És un procés i s'ha de respectar el procés de la dona. Que això també, de cara a la pregunta que m'has fet abans, no? S'ha de respectar, perquè hi ha coses que una dona, una persona, no pot escoltar encara, no? Llavors s'ha d'anar molt a poc,
no està preparada.
Exacte. I s'ho pot prendre com una agressió o com un judici, no? Llavors s'ha de com sembrar algun tipus de dubte, no? Perquè l'altre pugui anar pensant. I de vegades es triga un temps, no? Hi ha dones que igual venen un dia, no tornen més, i al cap d'un temps tornen, però elles han anat fent feina, entre cometes, no? D'anar pensant, anar, no? Plantejant-se, analitzant què és el que està passant.
El SIAT de Vilafranca es troba a la plaça Penedès, ben cèntric, a costat de l'hotel Pere III i els espais del Servei d'Igualtat. Iolanda Sussin, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a tu.
Després de comptar amb aquesta aportació d'una veu professional, ara volem oferir-vos testimonis de dones que han patit o pateixen violències. Per això marxem fins a Ràdio Sant Sadurní. Allà, Miquel Cuenca té l'oportunitat de portar-nos aquests testimonis en primera persona que de ben segur no ens deixaran indiferents. Miquel, qui t'acompanya?
Doncs des dels nostres estudis ja tenim aquí a la Marisol, a la Lala i a la Carme. Totes tres formen part de l'Associació de Dones de l'Alt Penedès Teixim Veus i avui el que farem en aquest Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, avui 25ena, és conèixer dos d'aquests testimonis que malauradament succeeixen avui dia en ple segle XXI i també ens toquen de prop, en aquest cas, a la nostra comarca. Si voleu, comencem en aquest cas per la Marisol. Marisol, bon dia.
Bon dia.
M'has comentat que el que paties era sobretot violència psicològica.
Sí, sí. I va ser des de molt al principi de la relació, però bueno, sense adonar-me massa compte. Sí que al principi hi havia coses que no les veia bé, no les veia normals, però bueno, per el fet de no discutir, per el fet d'això, vas normalitzant bueno, doncs les faltes de respecte, les mentides, tot el negatiu, no? I vas assumint, i el dolent de tot és que al final les dones acabem normalitzant aquestes accions, no? I bueno, el que penso és que la sort que tenim moltes vegades és que ens podem sortir. Penso que quan una dona està patint alguna cosa així, el primer de tot, que busqui ajuda, no sentir-se culpable, no sentir-se víctima, no posar-se mai en el paper de la víctima, perquè això també fa enredar-hi el poder sortir. Però bueno, cadascuna necessitem el meu temps, jo he necessitat molts anys, i em va costar molt admitir que era una dona maltractada, em va costar moltes sessions de psicòleg per poder dir-ho en veu alta i reconèixer-ho.
Acceptar-ho és un pas molt, molt complicat.
Home, és complicat, és dolorós, és el que parlàvem abans, no? Que el dolor, bueno, és una pèrdua. I el dolor, jo encara tinc dolor. Evidentment, ja ni tan intens ni tal, m'he perdonat molt, realment, vull dir, ja ho veig tot des d'una altra perspectiva, però clar que hi ha dolor, perquè quan una persona que se suposa que t'estima, se suposa que és el teu company, i a més ho veus sobretot ja quan des de fora. I el dia que ho reconeixes és el dia que pots començar a demanar ajuda i a fer el camí de la sanació, que és el pillar al cap el que tenim que fer.
Anem ara a tu, Lala, si vols. En el teu cas, igual que la Marisol, també va ser violència psicològica.
Sí, pues yo como emigrante, que he venido aquí el año 99, Pues yo pasé mal, bueno, muchas ocasiones, yo pasé malos tratos psicológicos, mentiras, engaño, pero en el momento no reconozco, bueno, es difícil reconocer que estás sufriendo, pero claro, vino un momento, un año, bueno, que me perdí el conocimiento, que no estaba muy bien, tenía problemas de depresión, que vienen a cogerme de casa atada, tal. Pues cuando me despierto un poco con el psicólogo, con los profesionales, y la única cosa que yo pensé hacerlo es divorciarme, dejar todo lo que ha pasado atrás y divorciar. Y cuando me divorcié ya, pues me quedaba un año, bueno, curando con médicos, con psicólogos. Y claro, vino el año 2024, y claro, y vuelve a hacerme, viene a casa, a mensajar, a escribirme en WhatsApp y todo, bueno. Y claro, yo tenía que coger otra manera para parar esta persona que me está haciendo daño otra vez. Claro, llamé a la policía porque había una agresión y claro, yo empecé con terapia, con otra vez, con psicólogos, denuncias, que no quería denunciar, no quería entrar en este bucle de juicios y tal. Y yo de verdad no quería evitarlo, pero él no te deja en paz, quiere que sufras más y que sufras más. 25, cumplimos 30 para sufrir y yo no acepto eso. Y por eso estoy aquí, para compartir mi experiencia, mi vida con otras mujeres que pueden hacer lo mismo.
Clar, perquè en aquest cas, en el teu cas et vas divorciar, però això no significa que desapareixi aquesta
claro,
situació.
Clar, clar. Però divorciar-me, per a mi, significa que és un paso. Es un paso para la paz, para mí, ¿sabes? Yo, en el fondo, yo digo, puede ser, si me divorcio, esta persona no va a tocarme, no va a hacerme daño, no, pero al contrario, me toca a mí, a mis amigas, a la familia, llamando, hacen TikTok, en redes sociales, amenazarme, insultarme, que soy no sé qué, que mi hija no sé qué. El daño para mí, para la familia, para mis hijos, que tengo 3 hijos. Y claro, esta persona, si no haces un juicio, si no vas a los mozos y lo paras ilegalmente, esta persona te va a alejar de ti. Igualmente, no salió el juicio bien, pero claro, ahora sí tenía miedo, siempre voy con cuidado porque es una persona que te amenaza directamente de muerte y todo. Pues ahora no tengo miedo. De momento, con las terapias, con las personas que están cerca, que te comparten lo mismo, que no estás sola, que no estás sola, porque si estás sola es diferente. Pero si tienes profesionales, si tienes mujeres que comparten la vida y te ayudan, te apoyan, pues ¿por qué tengo que quedar sola yo? ¿Sabes? Y por eso otras mujeres pueden hacer lo mismo. Y ya está.
En aquest cas, en el moment que ho veu patir, us hagués agradat que hagués existit, si no existia o si existia, una associació com la que esteu creant per ajudar-vos entre totes vosaltres? Ho haguéssiu agraït?
Sí. Bueno, jo la sort que vaig tenir és que vaig tenir que deixar casa meva, els 2 anys de separar-me, i vaig venir aquí a Sant Sadurní. Bueno, vaig anar a l'Ajuntament a empadronar-me i una mica, ai, com és que vens aquí a viure? I una mica així per sobre. I, bueno, i em van dir, pues, diu, ja tens apoio psicològic? Dic, no, perquè el vaig tenir que parar, perquè per economia i perquè em va treure ell la possibilitat de que jo continués amb la psicòloga que estava. I em van enviar als serveis socials. Em van posar la psicòleg i la psicòleg és la que va enviar a al Consell Comarcal, al grup de dones. I realment aquí és on jo vaig començar també, doncs, això, a curar-me, a sanar, i és per això, estàs amb més dones que ho han patit. I d'aquí va sortir la idea de fer l'associació, no? Perquè a l'Alt Penedès, associació de víctimes de violència masclista, no hi havia cap. I penso que, bueno, que sí que fa falta. Jo em vaig trobar molt recolzada, doncs, això, amb el Consell, i es necessita en si.
En el teu cas, Lala, també t'ha sentit recolzada?
Sí. Però jo tenia aquesta idea de l'associació de Marruecos. ¿sabes? Siempre, como veo, mucha gente, muchas mujeres que están sufriendo malos tratos, pero yo digo, ¿por qué no hago una asociación para apoyar a estas mujeres, para hacer actividad, por ejemplo, en la casa o algo, ¿sabes? Siempre tenía esta idea, pero cuando yo ya he juntado con las mujeres y la terapéutica y tal, pues me ha salido esta idea, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y de momento como estoy aquí, pues eso.
Totes unides sou més fortes.
Home, clar, sí. Evidentment.
En aquest cas també havíem presentat a l'inici a la Carme, que ens farà 5 cèntims d'aquesta associació que ha sorgit del Teixint Veus, que és d'aquí a l'Alt Penedès. En la següent part del magazín en parlarem més a fons, però ja que tenim l'oportunitat de que la tenim aquí, doncs Carme, si ens poguessis fer 5 cèntims una mica d'aquesta nova associació.
Sí, Doncs va ser que ens vam posar... Bàsicament, ens hem conegut a través del Consell Comarcal. I la idea és, doncs, començar pel projecte Veïnes per Veïnes, que ja hi ha moltes dones que s'han interessat per aquest projecte. Tenim ja un grup de WhatsApp de voluntàries, ja estem tirant endavant tot això. I a part d'això, com a associació, doncs, fer una cosa que vagi més enllà, que és fer una sèrie d'activitats, de tallers, de xerrades, de conferències, de qualsevol cosa que pugui ajuntar a totes aquestes dones i fer xarxa, que és la base, creiem, de tot el... O sigui, el resultat final de tot plegat és poder crear xarxa tant amb les dones que acompanyen com les dones acompanyades i així doncs, ajudar-nos mútuament totes.
Doncs moltes gràcies per acostar-nos aquí a Ràdio Sant Sadurní al vostre testimoni. Sé que és complicat i, per tant, us dono el meu agraïment perquè us pugueu explicar i donar a conèixer més en aquest dia que la violència masclista encara existeix i que moltes dones, malauradament, ho pateixen. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bueno, i a vosaltres, moltes gràcies per donar-nos a veu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.